Bon dia a tots, tots i a totes, benvinguts i benvingudes. Anem per començar, dic, perquè més aviat començarem i més aviat acabarem també. Bueno, tenim teca i feina a fer. Iniciar aquesta segona activitat de dilluns en el marc de l'assignatura de Sociologia. En primer lloc, gràcies per ser aquí i per sumar-vos al que és aquesta activitat. Que ja sabeu que és lliure i obligatori a la vegada, això sí, però no, però lliure en el sentit que venim, la idea fonamental és tenir una estona de poder escoltar una conferència interessant i de poder debatre i per tant compartir coneixement, intercanviar idees, com deia, d'aprendre i de completar la nostra formació com ens formem amb els altres. Dit això, avui tenim doncs, la sort de que ens acompanyi una persona molt apreciada per companys d'aquí a casa, que per alguns doncs, és un referent intel·lectual i un referent de pensament, que és en Jaume Bonet. I quan parlant de referents, com que descriure'ls i parlar d'ells és bastant complicat perquè podríem estar estones i estones, el millor és fer-ho sintèticament i la persona ja parla i s'expressa i s'explica. Però en tot cas, per qui no el coneixeu, molt ràpidament, només dir quatre coses comptades. En Jaume és llicenciat en Història i Filosofia, Jaume Botell, és doctor en Antropologia i durant molt de temps va ser professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fent precisament història, ara en parlàvem, assignatures relacionades en aquesta matèria, una història doncs, molt social, una història econòmica, una història pensada en la gent que la fa, que moltes vegades és aquesta ciutadania anònima, silenciosa, que no surten els llibres ni en les grans referències, però fet a partir d'aquí. I en qualsevol cas, en Jaume, i entre altres coses, per això el convidem, és una persona que forma part dels moviments antiglobalització i anti moltes coses, també de cristianisme, del segle XIX, dels cristians, en qualsevol cas, un paquet, diríem, que fa honor a la seva manera de ser, de sentir, i d'estar, que és que no només podem pensar i podem escriure sobre la nostra societat, sinó que és important a ser-hi, i a ser-hi doncs, des de la feixa de baix. Per acabar, molt ràpidament, en una revista, només determinat, li feien una entrevista i el presentaven d'aquesta manera. És una presentació molt personal, són 5 línies, però crec que treballi molt bé això que volia dir al principi. En Jaume és un admirable i un admirant lluitador pel socialisme vinculat a tots o gairebé tots els moviments de rebel·lia que han sorgit a Barcelona, a Catalunya en aquests últims anys. I no crec equivocar-me, la persona que ho escriu, ni exagerar en aquests 45 darrers anys. Estar al seu costat és estar al costat d'algú que mereix el màxim reconeixement. Veure'l és veure'l amb ell i en ell la passió raonada i sentir-lo és sentir algú que creu en el que diu. En Jaume no està als llocs per rebre favors ni recompenses. I això, en el món que estem, em sembla que és una vaga molt important. Abans de donar-li la paraula, només dir una mica com ho organitzarem això, com que l'estona és llarga, faríem al voltant de 3 quarts d'hora, una hora de conferència, més o menys, seguint una miqueta el guió que en Jaume ha preparat especialment per l'ocasió que us el passo. Llavors faríem un quart de descans i ens tornem a trobar per debatre, per preguntar-li coses i em sembla que aquest últim moment doncs, bueno, és important que tingueu un protagonisme i que per tant agafeu les regnes. Ho dic perquè no sempre tenim aquestes possibilitats. De manera que Jaume, moltíssimes gràcies d'estar aquí i tens la paraula.
Això d'una revista que es diu que va ser l'André és dinamita pura.
Verde diu: la España que viene será muy distinta a la que han liquidado el tsunami de la economía mundial, la torpe gestión política, la desvergonzada rapiña de los nuevos ricos y la agulia y el pasmo del ciudadano común. ¿Eh? No está mal. Después volem. No es... Esta está muy bien escudida. ¿Eh? Estareu vivint vosaltres en un món molt diferent del que tu patiu. Del que tu patiu. Molt diferent. Eh? I aleshores el que es tracta és veure cap on s'orienta i qui ho pot depenir d'un estat o cap un altre i quin paper té la divulgació. I la segona frase que m'ha fet gràcia, que és aquesta que teniu apuntades al darrere i al davant: l'esperança és indispensable per l'existència, que deia el Pablo Freire. Segurament ja ho sabeu, potser encara no, qui era el Pablo Freire. Com a persona compromesa, com a persona ens havíem conegut molt. La primera vegada que vam saludar, vaig saludar el Pablo Freire, tenia molta bona anècdota, que si després ve el cas ja la podré explicar, que a Ginebra, amb una situació molt, molt bonica. Ell era un militant de l'esperança. Eh? I aleshores, davant d'això, que són notícies de tsunami, de tragèdia, etc., tot això que diu aquí, l'altre missatge és el de l'esperança. Seguiré més o menys el propi que teniu al davant i més o menys llegiré o no llegiré, depèn del cas. Eh? Us l'he preparat i en tot cas, segons i com, després es pot deixar perquè... He dit al començament, bueno, la xerrada tindrà tres pares, com posa el propi aquest, globalització, que és el títol que em va donar en Jordi, globalització, societat i educació. Eh? Aleshores, començo. És un lloc comú. Diu tothom, des del país fins a l'avantguarda, després presment, a una homestatge de l'avantguarda que vaig trobar uns dies. És un lloc comú. No diu res de nou. Ho diu la tele, ho diu tothom, ho diu la Merkel, ho diu el senyor que està al carrer, ho diu l'immigrat. No se sent. Els de darrere, si voleu venir més endavant, aquí hi ha llocs encara. Ara? Doncs és un lloc comú, dic, que no és dir res de nou. Que estem en un canvi de civilització molt fort. Molt fort. En totes les dimensions. En totes les dimensions. I aquest canvi ha vingut de manera molt ràpida en molt pocs anys. En les dimensions econòmica, no cal dir-ho, la crisi, l'estructura financera, això que diuen els mercats que en parlaré, de l'estructura política, de l'estructura de les institucions, una crisi ecològica, com no hi havia hagut mai, una crisi energètica, s'acaba el petroli, en 20 o 30 anys, que vol dir el model d'energia barata que hem tingut durant 100 anys, del mòdul de producció, de les relacions familiars, de les relacions socials, del model religiós de societat, i una part important d'això és degut al que aproximadament en tot els anys 80 del segle passat, del segle XX, van posar en marxa allò que en diem les TIC o tecnologies d'informació i comunicació. Alguns diuen que estem en el naixement d'un nou model històric semblant al que va significar el neolític, el pas del paleolític al neolític, que va voler dir l'assentament i el descobriment de l'agricultura, que va voler dir l'inici de l'escriptura d'alguna forma, que va voler dir una vida urbana i que va voler dir un canvi fonamental del que havien significat centenars de milers d'anys de la història. I vosaltres tindreu, jo també tinc la sort i la tragèdia, de veure aquest canvi i en tot cas la xerrada d'avui anirà per veure quins són els fils de fons conductors del canvi, una mica per poder-nos orientar tant personalment com professionalment com a educadors. A veure, primer començo amb això que he dit aquí, la naturalesa del fet educatiu, perquè estem parlant amb el que vosaltres sereu, futurs educadors, mestres, pedagogs, educadors socials o persones destinades en el camp, diguem-ne, dels valors, etc. Començo sempre, quan parlo amb gent com ara vosaltres, amb una definició molt poc coneguda, que em va fer molta gràcia, allà l'any de la Picó, el 1976. Una cosa que es va dir al Congrés de Cultura Catalana definia l'àmbit de la salut d'una manera següent. Fer, deia, que salut és fer de la persona un ser més lliure, més capaç, més autònom, més solidari, més feliç. Quina definició tan estranya, perquè aquí no hi surt ni malaltia, ni enfermetat, ni quiròfan, ni farmacèutics, ni cap de les... Doncs educació, podríem dir, és també fer de la persona un ser més lliure, més capaç, més autònom, més solidari, més culte i més feliç. Al llarg d'aquests anys estudiareu, o heu estudiat ja un tros, diferents maneres de fer que l'educació es pugui fer d'aquesta manera, a través d'uns pedagogs que es fixen més en els sentits, uns altres que es fixen més en la raó, o el que sigui, més igual. Però d'alguna forma tots els pedagogs, des de Plató fins ara, a la Montessori i tants d'altres, intenten fer de la persona un ser més lliure, més capaç, més autònom, més solidari, més culte i més feliç. Diria que en termes generals encara, més generals encara, l'educador, vosaltres hauríeu de buscar allò que la filosofia deia l'Aristòtil, de buscar el bé, la veritat i la bellesa. I que d'alguna forma bé, veritat i bellesa en l'intel·lectual, en la veritat, en la bé, en els valors i en la bellesa, en la capacitat d'admirar-se de la bonica i de l'estètica, serien els veres d'allò, el bé suprem. Però l'educació, i aquí començo, l'educació és també un fet social. No és un fet individual només, també ho és. Som sers socials. Des del començament, des del naixement, vivim acompanyats i quasi en aquest acompanyament, que és aquest acompanyament, vol configurar-nos, configurem els altres nosaltres perquè els toquem, perquè la mare configura el fill, perquè l'amic configura l'amic, perquè el promès configura la promesa o la promesa el promès, perquè els pares configuren els alumnes i els pares. Som sers socials i perquè el mestre configura l'alumne i l'alumne configura també el mestre. Vivim en comunitat, ens agradi o no, som sers socials i per tant és necessari per l'educador veure quines són les normes a través de les quals aquesta societat de la que vivim arriba. Bé, tots vosaltres sou de primer. En el cor, en els estudis anteriors, veu estudiar una cosa que es va dir la modernitat, la il·lustració. Començo a partir de la il·lustració, ara, ja entrant en matèria. No? A partir de la il·lustració, que va tenir un fet concret, cito només dues coses, allò de la revolució francesa, d'alguna forma, i que consolida les dretes i les esquerres, i no el model parlamentari, etc. I després allò que se'n va dir els enciclopedistes, de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, etc., que van configurar una sèrie de valors socials sobre els quals hem viscut durant 200 anys. Des de pràcticament el segle XVIII. La il·lustració, o la modernitat, que es diu, allò amb la història de l'antic règim o el nou règim, la història de l'antic règim dona un pas al nou règim a partir de la modernitat i dels criteris dels il·lustrats, que són fonamentalment l'autonomia de la persona i l'autonomia de la raó. L'autonomia de la raó desvinculada ja de la religió, la ciència ja no depèn de la religió i nosaltres, la ciència d'ara, ja no depèn de la religió, per exemple, amb criteris ètics, amb manipulació genètica i amb altres criteris de moral, ja no depenem de la religió, ni amb l'avortament, ni amb la diferència d'estimar-se de sexes, no depenem de la religió. La religió es desvincula de la ciència, es desvincula, per dir-ho d'una forma, dels valors morals que configuren la societat. Aquest, i també l'altre desvinculament és la monarquia absoluta, l'antic règim, que vol dir el poder absolut de la monarquia, que era capaç de, sense consulta, controlar i donar un determinat tipus de model de societat. Entenem, doncs, per modernitat, el model cultural, polític i econòmic i el sistema de valors nascuts a la il·lustració. Va suposar l'autonomia de la ciència, de la política, no a la monarquia absoluta, de l'economia respecte de la religió i d'un poder absolut. Va ser la ruptura amb l'antic règim, sota ordenació suprema de la raó, l'inici de la racionalitat amb la ciència que ja havia establert Galileu, amb la ciència, o que havia establert, per posar un altre exemple, Descartes o Descartes, amb la filosofia, establint la raó. O que va establir també Montesquieu la definició dels tres poders de l'Estat, el legislatiu, executiu i judicial, i el model de democràcia, de partits, d'institucions i de parlaments, etc. Però va ser també, i sobretot, encara que en els estudis que tenim, en els llibres que tenim de text, no se'n parla tant, l'inici del capitalisme. Que vol dir, també s'estudia però no tant, l'inici de, o sigui, segurament que també ho heu estudiat, l'inici de l'Adam Smith, del Ricardo, de Malthus, etc., que estableixen un nou model de relacions socials a partir de l'acumulació de capital, a partir de dos principis. El lucre, per tant, el lucre individual és el motor fonamental de l'economia i el motor fonamental que regularà la societat, i dos, la possibilitat d'un desenvolupament indefinit, el creixement indefinit. Creixement indefinit que vol dir si jo tinc 3 en vull 5, si en tinc 5 en vull 10, si en tinc 10 en vull 20, etc. I no només aquest creixement personal indefinit, sinó creixement indefinit de benestar social. I aquest creixement indefinit de benestar social ha portat a mesurar el desenvolupament o no desenvolupament d'un país en funció de criteris econòmics, en funció del PIB, del producte interior brut. Un país és més desenvolupat si té un PIB més alt que un altre que el té més baix. Els països desenvolupats tenen un PIB en aquest moment, aquí nosaltres, aquí a Espanya, 32.000 dòlars per persona l'any, que vol dir 72 dòlars per persona dia. Som un país quasi desenvolupat del tot, quasi a la punta dels que estan a dalt de tot. Hi ha 2.000 milions de persones que viuen en menys d'un dòlar al dia i nosaltres en 72 dòlars al dia. Mesurar-ho tot en funció de la rentabilitat econòmica o de la capacitat econòmica o, diguem-ne, de criteris econòmics. Però no mesurar-ho en funció d'altres criteris que també podrien haver-se valorat. Per exemple, el nivell de felicitat. Per exemple, el nivell de relacions socials a dintre d'una comunitat. És que la nostra societat amb 32.000 dòlars és més feliç que altres societats que no tenen aquest rendiment per tenir una vida comunitària més digna, que tenen els avis a casa i no els posen a residència, que si ho haguéssim de mesurar a nivell de felicitat, la societat més desenvolupada seria la de Suècia, que té l'índex més alt de suïcidis del món, o d'infelicitat, i en canvi té el PIB més alt, un dels PIB més alts del món, també. O no ho mesurem a nivell de cultura, a nivell de capacitat de tenir, quan ens hem de fer, ja ho entenem. Per tant, aquests dos criteris, el lucre i el màxim desenvolupament en funció de la màxima, el màxim domini de la naturalesa, van ser dos dels criteris de l'inici del capitalisme en el segle XVIII. El ràpid creixement de la ciència i de la tècnica i els seus efectes benèfics sobre les condicions materials de la vida van fer generar la consciència que quanta més tècnica, més feliços seríem. De la millora contínua de la vida individual i col·lectiva de les persones. Malgrat les conseqüències perverses que vosaltres ja heu estudiat durant el XIX i durant el XX, de que major creixement econòmic va comportar treball infantil a les fàbriques, desplaçaments de població, pobresa extrema en determinats sectors, sempre, tant la dreta com l'esquerra, havia cregut que tot això eren efectes colaterals, ho dic en castellà perquè aquesta paraula quasi sempre té en castellà, efectes colaterals del desenvolupament econòmic. El creixement d'una societat, mira quina llàstima, comporta treball infantil, comporta nova assegurança, els primers moviments obrers del segle XIX, comporta mortalitat i tifus, comporta etcètera. Però sempre es veia sota l'expectativa de que això, aquest creixement, ordenat per la raó, ordenat per la il·lustració i amb els criteris de l'Adam Smith, del màxim lucre i del màxim extorsió, acabaria donant el paradís feliç, el paradís de la felicitat. Hem viscut sota aquest paradigma. Però és també avui opinió comú que aquest model ha arribat al col·lapse. I que aquest model sí que és veritat que ens ha portat, sí que és veritat que ens ha portat a una major felicitat, a poder estar amb aquesta sala de l'afecció, a poder reordenar aquest edifici ordenat perquè pugui servir per vosaltres, ens ha portat a una major confortabilitat personal, ens ha portat a tenir cotxe, ens ha portat a tenir arrendadors a casa, etc. Però cuidado, també. Aquest model ha comportat el colonialisme. I el colonialisme va significar, i l'esclavitud, el colonialisme va significar que durant el 19, 18 i 19, 25 milions de persones negres de l'Àfrica van anar com a esclaus, se'ls va caçar com a gossos, se'ls va caçar com a animals, i se'ls van 25 milions, se'ls va portar cap a Llatinoamèrica, perquè tinguessin mà d'obra barata, els colonitzadors espanyols, i això va ser una part de la colonització anglesa, francesa i holandesa a l'Àfrica. Aneu cap al Senegal o les illes que van ser les illes de transport esclaus. I aquest desenvolupament ens ha portat també a aquest model d'industrialització i a una dualització social, uns molt rics i uns altres molt pobres. Si us hagués de dir, a veure, el començament de la il·lustració, la distància entre el 20% més rics i el 20% més pobres de la població era de 1 a 2. A mesura que ha anat creixent i creixent i creixent aquest model de capitalisme, la distància entre els 20% més rics i el 20% més pobres ara és de 1 a 92. I nosaltres estem a la franja alta. Aquest model de desenvolupament ha portat també al genocidi de la Segona Guerra Mundial, als camps de concentració, a la capacitat de matar 6 milions de persones senzillament perquè eren d'una altra mena, o es pensava que eren d'una altra mena. Ens ha portat a Hiroshima. I per tant, aquest model de creixement ens porta a uns interrogants profuns sobre què és la persona humana, sobre criteris d'ètica i de moral. I si avui hi ha en el món que estem, de 7.000 milions ja, 1.500 milions de persones que viuen a menys d'un dòlar al dia, i uns altres 1.500 milions de persones que viuen a menys d'un dòlar al dia, a més d'una crisi energètica, cultural, política, econòmica, etc., és, o estem vivint, amb una profundíssima crisi moral. No és possible que de manera com si no passés res, el món tolerés que hi ha 2.500 milions de persones que viuen en menys de dòlars un dia o que cada dia moren ara, en aquest moment hi ha 60.000 criatures d'edat. Tot vol dir que estem també en una profunda crisi moral. Aleshores, això que és el model de desenvolupament que neix al segle XVIII és també o s'ha incrementat profundament, profundament a partir del més o menys el 1980, posa com una xifra màgica que no és segura, entorn de l'últim terç del segle, l'últim quart de part del segle XX, a partir del descobriment de les noves tecnologies. ha canviat de manera radical la capacitat d'extorsió de la naturalesa, la capacitat d'extorsió també d'unes persones com de les altres. I aquí em referiré, ja passo a la segona part, em referiré a tres aspectes concrets, o quatre, és igual, tres o quatre aspectes que dic aquí. El primer, a veure, no és una frase meva, perquè és una frase que hi ha moltes vegades repetida, vivim en un casino mundial, en una societat del joc, i és brutal. I que no havia sigut mai. I que això sí que ha sigut possible gràcies a les noves tecnologies. No hi ha vosaltres des de casa, a través d'aquell aparatet petitet portàtil de l'ordinador, podeu fer inversions a la borsa de Tòquio, a les 9 del matí, a les 10 podeu preveure a través del mateix ordenador que aquelles inversions que heu fet a la borsa de Tòquio probablement no us resultaran rentables i estan a la baixa, les podeu tornar a treure i posar-les a la borsa de Nova York. Si la borsa de Nova York no va bé, les podeu dividir i unes altres a la borsa de Madrid i unes altres a la borsa de Londres. I vosaltres, des del vostre ordinador, podeu jugar amb una economia que no és una economia de trastos, de ciment, de diaris, de benzina, de cases, de terreny, de fàbriques, de tèxtil, d'alimentació, sinó amb una economia que és una economia virtual. Doncs bé, avui el 97% de les transaccions que s'estan fent cada dia, les transaccions que es fan cada dia i cada moment, ja, en el món, són només economia virtual. Només el 3% de totes les transaccions que es fan d'una punta a l'altra del món significa economia de béns i serveis. Que vol dir això? D'alimentació, de benzina, d'avions, d'assegurances, de cultura, d'universitats, de fàbriques, de tèxtils, etc. Per tant, vol dir que estem vivint totalment a dintre d'una bombolla falsa, des de la bombolla financera, i això ha sigut possible gràcies a les noves tecnologies. No m'hi estendré del tot, però sí que estaria bé això determinar un determinat model cultural diferent del que vivíem nosaltres, un determinat model de relacions econòmiques i socials diferent del que vivíem nosaltres. I la crisi d'ara és fonamentalment una crisi financera que té conseqüències econòmiques. Ja veurem què és el que vol dir això. Però això vol dir el següent. A veure, el primer que va jugar amb això, la primera persona que juga amb això, amb aquest model d'economia financera, és un personatge que és viu, que es diu George Soros, que està a Nova York, que és un hongarès de 83 anys, que surt sovint a la televisió, i que l'any 1984, a partir de tenir, de ser ric, fonamentalment amb economia virtual, ell, de fons d'inversions, i fons d'inversions, no d'economia productiva, sinó de fons d'inversions, i per tant amb un pes econòmic i polític molt important a la borsa mundial, va voler fer un experiment fent caure de manera súbita la lliure esterlina. No explico el joc que va fer, però ell, en 6 mesos, ell diu, vaig multiplicar per 100 el meu patrimoni. Va enfonsar la lliure esterlina. El mecanisme, dit d'una manera molt simple, és, jo que sóc George Soros, anuncio que la lliure esterlina està sobrevaluada. Hi ha més paper moneda del que exigeix el mercat, del que té garantia dels béns i serveis que donen aval a aquesta economia. I és segur que s'ha de devaluar aquesta economia. I comença a córrer la brama, ostres, 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 jo que tinc lliures esterlines i s'han de devaluar, doncs me les trec de sobre, perquè quina sort que avui me l'he pogut treure que 180 pessetes, parlo amb pessetes perquè valien amb pessetes en aquell moment, valien 180 pessetes, quina sort que me les he pogut treure de sobre amb 180 pessetes perquè demà cobrant 170 i demà quina sort que molts he pogut treure perquè avui cobrant 170 i demà cobrant 150 i quina sort, etcètera, etcètera, etcètera. Fins que el Soros considera ja, amb capacitat de especular els mercats, que avui ja no pot fer baixar més la lliura esterlina, ell les anava comprant i mentrestant ara ja corre la brama de que la lliura esterlina està de vol massa devaluada i s'ha de revaluar. I quina sort que avui les he pogut comprar 150 perquè demà valdran 170. I quina sort que avui les he pogut comprar 170 perquè demà valdran 190. Amb això el Soros no ha fabricat ciment, no ha fet avions, no ha comprat una fàbrica, no ha fet res, només ha especulat amb la borsa. Amb això ell diu, en 6 mesos, multiplica per 1.000 la seva capacitat financera i els seus recursos. Bé, això ho repeteix el Soros l'any 1991 amb el peso mexicano, de Catalunya era Mèxic, i va enfonsar totes les famílies que estaven hipotecades, etc. Un dramàtic. Va repetir-ho el 1994 altra vegada amb el peso mexicano, ja tornava a ser llarg, casualment, i ho va repetir el mateix 1994 amb la moneda que encara és del baht de Tailàndia, del sud-est asiàtic, del que en aquella moneda es deien els tigres asiàtics tigres de l'Orient d'Extrem Orient. No? Monedes semblant fortes perquè tenien capacitat. Cal explicar. Això, ell, en un llibre que es diu La crisi del capitalisme global, editat Columna en català l'any 1994, denuncia el canvi. El que jo he fet és un crim. He deixat un milió de persones a l'estacada i a la gana. He buidat els recursos del país sense més ni més. Però ho seguiré fent mentre no estigui buit. Vale? Aquest és el llibre fonamentalment de la crisi del capitalisme global, que si algú pensa que seria d'esquerra contra el senyor Barretes i considera tota la crisi del capitalisme, ja està, perquè no hi ha regulació en aquell moment, etc. Doncs bé, ara no és el Soros només, premis Nobel com el Jordi, com el Joseph Stiglitz, premis Nobel d'Economia, o Paul Krugman, premis Nobel d'Economia, i el George Soros mateix, que demana que l'economia es reguli, que la possibilitat de traspassar capital d'una punta a l'altra del món en dècimes de segon es prohibeixi. No perquè no l'Stiglitz, que havia sigut vicepresident del Banc Mundial, ni el Krugman, ni el Soros, que és un poble de vergonya, mafiós, siguin germanetes de la caritat o siguin molt altruistes, sinó senzillament perquè amb aquest model econòmic en el que estem vivint ells acabaran perdent el negoci. Ni amb mi els resultarà rentable la possibilitat d'extorsionar les monedes. Vale? El Soros, fixeu-vos, diu en un text d'aquest llibre: en general s'accepta que democràcia i capitalisme es donen la mà. La realitat no és tan senzilla ni és aquesta. El capitalisme necessita la democràcia política com a contrapès, perquè per si sol el capitalisme no tendeix a la justícia o a l'equilibri. Els propietaris del capital han procurat sempre maximitzar màxim els beneficis al límit, com jo mateix he fet. Si se'ls deixés lliures, continuarien acumulant capital sempre. Cal regular l'economia. Doncs bé, l'economia, en aquest moment, no es pot regular. Les estructures financeres no es poden regular. I per què no es poden regular? Doncs no es poden regular perquè entorn també dels anys 80 del segle passat, a partir de, el millor us ha de sonarà, Reagan o la Thatcher, Anglaterra, etc., van començar a fer com a dogma econòmic de les relacions econòmiques internacionals la no regulació en nom de la llibertat econòmica de qui sigui. Per tant, la llibertat ens obliga a deixar lliures els capitals que puguin anar d'una punta a l'altra del món sense cap tipus de control. I les noves tecnologies han fet que aquesta llibertat pugui tenir un desenvolupament tan gran que en aquest moment ja és un punt gran. I ja no és el Soros, ni el Stiglitz, ni el Krugman, són
el que en aquest moment es diuen els mercats. Però els mercats, cuidado, eh? Cuidado amb els mercats. El mercat no és els mercats, això que diuen els mercats, no és un núvol, no és una tempesta, no és una cosa que no coneguem. Els mercats tenen noms i cognoms i es diuen el president del Santander i es diuen el president de la Caixa i es diuen el president de la Caixa de Girona i es diuen el president de, etc, 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 etc. I es diuen les agències de valoració que estan en curs, que fan un paper que havia fet Soros, ara de manera ja més global. I es diuen les grans multinacionals. Vale? Els mercats, i es diuen els que van especular amb les immobiliàries aquí a Espanya a primers del segle XXI, en torn de, després d'aquí el PP deixa el camp lliure per poder especular sobre el territori. Els mercats tenen noms i cognoms. Una de les avantatges que ens ha provocat la crisi d'ara és que com a mínim s'han hagut de treure la careta. I el país, i la Vanguardia, diu ja qui són els estafadors. Vale? Abans encara s'amaga sota la paraula mercats. No, no, els mercats tenen nom i cognom. O nom i cognom d'aquest xicot, un especulador de borsa que va sortir no fa tant, deu fer 3 setmanes, al diari de Londres, que deia el meu ofici és especular i és guanyar el màxim pels que em paguen. Jo seguiré especulant tant com sigui possible. Que això provoca gana, que això provoca que determinat tipus de països se'n vagin al passeig perquè els hi bullo la Caixa sense que ells ni ho sàpiguen, no és el meu problema. La meva funció és guanyar el màxim possible de, diners. Els mercats són insaciables i en aquest moment és un enorme animal sobre el qual és impossible ja tenir control. Eh? A veure, mireu, quan comença la crisi el 2008, comença la crisi el 2008, a partir del que es van dir les hipoteques subprime a Nova York, als Estats Units, que la gent va estirar més a les Palmanes, etc, etc, i els bancs també es van fiar de que se'ls retornin coses que sabien, no sé si podrien retornar. El G20, el grup dels 20 països més rics del món, es reuneixen a Washington, i acorden dues coses. La primera, cal refinançar la banca. Cal donar diners a la banca. I es van acordar, es va acordar, no, no es va acordar. Però el que ha costat el refinançament de la banca ha sigut una gent mai somiada fins aleshores. 2.700.000.000.000 de dòlars. Mai havia hagut una cosa d'aquesta envergadura. 2.700.000.000.000 de dòlars. L'any 2006, Jacques Diouf, el president de la FAO, havia demanat 500.000.000.000 de dòlars en un pla de 10 anys per erradicar la fam en el món i mirar d'eliminar aquells 40.000 nens que cada dia moren de gana en el món. Vale? I els 172 països de la FAO van dir que era impossible, que això no es podia ser, que no sé què, que no sé què, que no sé què, que eren molts diners. No es va acordar. Al cap de 2 anys s'entrega una quantitat per finançar els bancs 45 vegades superior al que ja Pio havia demanat per eliminar la gana del món. Vale? És una crisi moral de dignitat de la persona. La segona cosa que s'acorda no s'acorda. La segona cosa que s'acorda va ser per primera vegada el G20 parla dels paradisos fiscals. Perquè on han anat a parar aquests diners que cal refinançar a la banca? La història, allà a l'Autònoma, deu fer uns 15 anys, no, sobre els 80 jo parlava dels paradisos fiscals. Allà on va parar el diner negre, fruit de l'especulació, del tràfic d'òrgans, de la prostitució, del tràfic d'armes, de l'especulació immobiliària, diner negre, i que són indústries per transformar-lo en diner blanc, en diner circulant. En aquest moment, deu fer uns 20 anys, hi havia codificats així entre 13 i 15 paradisos fiscals. Andorra, Suïssa, les Seychelles, Mònaco, San Marino i etcètera. No? Doncs el G20, el 2006, el 2008, va dir els paradisos fiscals són el forat negre, el càncer del sistema, on va a parar la claveguera del diner brut, aquest 97% de diner de l'especulació. Cal controlar-lo, cal eliminar els paradisos fiscals. Però es va quedar amb aquesta declaració. No hi va haver cap mesura per dir que els paradisos efectiva, per dir com s'eliminarien els paradisos fiscals. La Merkel fa 15 dies acaba de dir el cost de la banca Europa, de refinançar la banca Europa, ens costarà $1 bilió. A veure, Julián, jo em pregunto, escolti, senyor Merkel, on t'ha anat a parar aquest bilió de dòlars? Per favor, que s'ha esfumat, que s'ha perdut, o per què s'ha de tornar a injectar $1 bilió? Que el pagaran els treballadors i les classes populars i que el treballarà tothom, que el pagarà tothom. Doncs ha anat a parar, en mans dels productes financers, és aquest 97% d'economia virtual, i ha anat a parar als forats negres del capitalisme. S'ha acabat la història d'aquest capitalisme que vosaltres havíeu estudiat durant el segle XIX, de l'empresari Bonafé, criticar pels treballadors, que es lleva a les 6 del matí, que és l'empresari, i que fa el que pot i que intenta tirar endavant la fàbrica, la colònia tèxtil, el que sigui, el colònia del Llobregat, el Voltera, el que sigui, i que mima o no mima l'exploració. S'ha acabat això. Perquè hi ha un altre capitalisme que aquest bon home no conec, que li pot buidar la caixa sense que ell se n'enteri de valvar la moneda. I per tant estem vivint més a les expectatives d'aquest nou capital que les expectatives realment no del capitalista bona fe que intenta tirar endavant l'empresa. Això no vol dir que no s'hagi de tirar endavant les empreses, perquè estem en un altre món. Bé, segona cosa que digui aquí, això ha portat amb una aquest model ha portat amb una profundíssima crítica o crisi política. Els polítics no manen. Qui manen, ja es diu, i és un tòpic, ho diu Pujol per la televisió, diu tothom. Qui manen són els mercats, que han tingut la capacitat de treure, com no havia passat mai a la història, en 4 mesos a 5 presidents de la Unió Europea. D'Islàndia, de Grècia, de Portugal, d'Itàlia i d'Espanya. A veure, els mercats manen. El poble Zapatero amb tota la bona fe o mala fe, és igual, aquest no és el tema. El Rajoy amb bona fe o mala fe, és igual, aquest no és el tema. No són més que els criats al servei del capital. I ahir del Papandreu de Grècia, que es va atrevir a dir jo consultaré a la meva gent per saber si volen retallades o no. Com que som demòcrates, expulsem el Papandreu que diu que vol consultar la gent. Vale. Ai d'aquell president que s'atreveix a consultar, perquè som demòcrates. Vale. I quina sort que ja no hi haurà més consultes, perquè el president que s'atreveix a consultar sabrà que el traiem. Doncs aquest és el model polític. Els representants que hem elegit no manen, els parlaments no manen. Ho sento. tenen un marge de maniobra, que sí que tenen un marge de maniobra, però és una altra cosa, estem parlant d'una altra cosa ara, del model econòmic global i de les estructures globals. I la Merkel no mana, està en mans dels mercats que li obliguen a fer el que ella consideri que ha de fer en un dia dels mercats, que els mercats són noms i comuns, eh? És el Putin, és l'altre, és l'altre. Això ha comportat també viure en una societat, entre cometes, no depèn només de les noves tecnologies i dels mercats, ja, eh? Però sí que una mena de societat en la que els valors són valors molt curosos. I aquí vull incidir en això perquè vosaltres sou, sereu educadors. Una societat en la que els referents ideològics i els referents de valors s'han difuminat. En diríem una societat líquida del Bauman, o una societat de, entre cometes, de la insostenible, lleugeresa de la ser d'un llibre que es va fer famós fa temps, del Milan Kundera. Una societat en la que els referents ideològics són pocs, acostumats a viure en l'individualisme, cadascú en el seu petit microcosmos, en l'immediatisme. Estem hiperinformats, però super desinformats per poder explicar què és el que passa en el món. Mireu, un dels símptomes de la falta de referents és la vulnerabilitat del significat de les paraules. No sabem de què parlem. Quan el sistema utilitza conceptes com democràcia, que és el que he dit ara, o política, o veritat, o progrés, o justícia, o nació, o llibertat, o pau, etc. Les grans paraules que han configurat el segle XX i XXI des de la Il·lustració, sabem que el sistema diu coses diferents de les que volem dir nosaltres. Quan parla de democràcia, quan parla de pau, Paul Bush, dir pau, era invadirat. Anirem a portar la pau a l'Iraq i per això l'impedirem i matarem milions de persones. I per altres, progrés vol dir extorsionar la naturalesa fins a deixar-la desèrtica i que els que vinguin a darrere no puguin tenir instruments per viure. O per altres, progrés, a veure, hi va haver una paraula molt, una cosa molt bonica, però molt bonica, molt trista. La Madeleine Albright, que va ser ministra dels exteriors, quan hi havia amb el Clinton, hi van haver les sancions a l'Iraq abans de la invasió del públic del 2003. Jo hi vaig ser a l'Iraq diverses vegades i impressionava extraordinàriament, bueno, segons la xifra de l'OMS, van morir de càncer a l'Iraq degut a l'urani en públic que es va tirar disparant sobre l'Iraq. 1.400.000 crios de menys de 4 anys, xifres de l'OMS, eh? I 400.000 crios de 4 a 12 anys per l'urani. Entrar als hospitals era... Un periodista li pregunta a la Madeleine Albright: escolti, vostè creu que el petroli, per exemple, era el petroli, que el petroli ha valgut la pena aquesta mort? I la resposta de la Madeleine Albright diu: el progrés sempre necessita víctimes. Llàstima que les víctimes no s'han sigut del seu bando, i s'han sigut d'una altra banda. La paraula progrés significava una cosa o diferent del que significa per nosaltres. Vale? Bé, finalment es tracta, dic, també de crear una ciutat sense passar ni futur, sense memòria. I un món que viu amb por. La creixent complexitat del món ens depassa i no sabem donar una explicació global. No podem respondre amb claretat cap de les grans preguntes i abans sí que teníem respostes. Perquè no teníem les preguntes que se'ns formulen ara. Em poso 3 o 4 d'exemple. Energia nuclear, sí o no? Podem passar anys sense parlar. Immigració, portes obertes, sí o no? Unió Europea, tal com s'ha configurat des de la Unió dels Mercats, sí o no? Manipulació genètica, sí o no? Tenim unes preguntes fonamentals que avui no sabem respondre. La por a l'energia nuclear o la possible destrucció nuclear com a símbol del caràcter potencialment destructor de la ciència i de que no necessàriament el progrés, aquest progrés científic, contribueix a la millora de la humanitat. No sé, preguntin al meu por. Por a l'agricultura química i intensiva. Por que no necessàriament el progrés contribueix als efectes de la contaminació i a la destrucció de la naturalesa. Por a la manipulació genètica. En resum, l'acumulació de coneixements ha transformat la confiança de la il·lustració en por de cara al futur. Por a la crisi. Mireu, us regalo la Vanguardia. Avui veig que no la tant, us dono la Vanguardia que l'entrarà. Vaig agafar la Vanguardia del dia 16 de novembre per anar a aquesta xerrada. I en 3 pàgines, les pàgines d'economia d'aquest dia 16 de novembre, quan preparava això, vaig mirar i hi havia en 3 pàgines les següents paraules. Pànic, caiguda, abisme, contagi, les primes de risc es disparen, atacs a la perifèria, impotència, el contagi al cor d'Europa, som al cor d'Europa, crisi sistèmica, volatilitat, efecte d'òmic, desconfiança, després del contagi només el vas entrar de peu podrà aturar la sagnia, Itàlia ja no es pot rescatar, l'impagament ha augmentat de manera exponencial, fallida, estem prohibits per la situació, va dir Cristóbal Montor del PP. El Banc Central Europeu només té fins a final d'any per salvar l'euro. S'acaba el temps. La qualificació d'estàndard en curs provoca el pànic. L'autoritat europea preveu més retallades. L'Eurocama prohibeix les vendes, etc. Com un sol dia, eh? 3 plans. I al final, en plan de broma, també deia aquí, perquè era veritat, per sort, l'Elena Salgado, la ministra d'Economia, des de Bangkok, diu que podem estar tranquils. Hi ha una pregunta fonamental sobre aquestes paraules. Aquesta por és real, que sí que és real, o és una por provocada perquè la gent assumeixi de manera dòcil les retallades? Però sobretot demostra la incapacitat de controlar l'acumulació després d'haver renunciat a la voluntat de controlar-la. De moment el que és més clar és que té conseqüències reals per tothom. Pels estats, perquè han de pagar moltíssim. Els estats són nosaltres, també, eh? No és un estat. Perquè han de pagar molt més per refinançar el deute, igual per les empreses particulars. A la confiança de no fer gaire en el progrés, en l'educació i en el creixement indefinit, ha succeït la por. Por a quedar sense feina. Por a la disminució de la pensió. Por a no poder pagar el lloguer. Cada dia es desnonen a Catalunya 175 pisos. I Espanya té 3 milions de pisos bons. Por a no ser atès a l'encaix de malaltia. Por al diferent. Por que l'immigrat em prengui un lloc de treball. O que em prengui els meus drets a la beca de menjador. Però aquesta... No podem, aquesta por real i provocada artificialment o provocada amb motius reals, la gent no podem viure permanentment amb por. I tothom, tots necessitem aferrar-nos a clau coents. En moments de desorientació i en moments de crisi profunda, en moments de crisi d'institucions, en moments en què la política no ofereix confiança, la gent busca agarradeus. I cuidar-ho amb aquests agafadors de clau moments, perquè políticament se'n diuen feixismes. Cuidar-ho. El feixisme, entre guerres, va ser l'agafador que amb una societat amb por que havia de pagar el deute de guerra a Alemanya o Itàlia, amb institucions polítiques desacreditades, sense ningú que donés la cara, ni l'Iglésia ni els grans partits d'aquell moment, ni l'imperi, de cop i volta surt el Hitler i és elegit democràticament després d'una de les eleccions. Cuidado. Hi ha caldos de cultiu, o bròcoli, hi ha caldos de cultiu del feixisme, que és aquesta por, la por a l'immigrat, o culpabilitzar l'altre, que és el que em treu el lloc de treball, etc. I cuidado, perquè això del feixisme és un drac que se'ns menja, que se'ns pot menjar tots. Però hi ha altres mecanismes per buscar seguretats. Per exemple, m'estalvien el pensar, ja em donen la recepta. O religiositats, diguem-ne, d'aquestes, també de Déus a la carta, de la felicitat. Les llibreries no estan plenes, això de l'autocontrol, de l'autosatisfacció, de la felicitat de buscar amigos, de la felicitat en la cara, en la mente, de la felicitat de uns quantos, de alguns emparentats amb el crisi, uns altres amb el ioga, uns altres amb no sé què, que són una mena de seguretat d'escapismes en lloc de buscar, de fer front a la teva pròpia vida i a la vida del col·lectiu. No? No dic que no tinguem de ser feliços. Dic que això, com una venda massiva, és un narcòtic. Bé, i ara, si malgrat tot em passa aquest aspecte de que mirant la crisi des d'una dimensió positiva, hi ha elements positius. Per exemple, aquest, ha quedat desemmascarada la mentida. Se sap ja qui és el botí i se'l pot insultar. Mireu un vídeo preciós, no sé si perquè he corregut molt per YouTube, d'un senyor qualsevol que té accions en el Santander i que en l'Assemblea General d'Accionistes del Santander, presidida pel botí, demana la paraula i diu: senyor Botín, vostè és un lladre, vostè és un corrupte, vostè és no sé què, vostè és no sé què, i ho fa amb tal elegància i amb tal respecte i amb tal saber fer, saber comportar-se, que mira, però clar, el que diu és molt gruix, el Botín es posa histèric davant d'aquest senyor. Això és possible perquè ja se sap que el Botín, per exemple, ha defraudat de Hisenda 600 milions, 600.000 milions d'euros, que va haver d'anar a tribunal a portar-ne 141.000 de dipositat i que la banca, perdó, que el jutjat, això diu a Madrid, el Tribunal de Comptes de l'Audiència Nacional, va fer com si no passés res i se'n van tornar amb els 148 milions dipositats cap a casa. No? Això sí, cuidado, el Putin dona beques d'universitat, financia laboratoris, financia para la excel·lència, perquè els alumnes que siguin molt savis, que siguin no sé què, perquè és dir, la progressivitat de la comunitat social. Per tant, ha quedat desemmascarada la barroeria. Segon, comença a fer-nos ser conscients de que no és possible viure amb un creixement indefinit, de que és veritat que cal no només estalviar, sinó que cal un decreixement. Això no vol dir les retallades, és una altra cosa. I que mesurar-ho tot només pel PIB, pel producte interior brut, no és correcte. Ha ajudat, a més, a fer néixer milers d'iniciatives petites, de cooperatives, de món rural, de metges que han receptat els genèrics abans que fossin obligats i eren castigats els metges, de mestres que s'espavilen a fer el que poden al marge de les institucions, de banca ètica i de COP 57 i d'Oikos Bank i de mil empreses de crèdits, de microcrèdits. O sigui, de la iniciativa, cuidado que no vull dir allò que es diu l'oportunitat és una... Perdó, la crisi és una oportunitat pels emprenedors, perquè hauran dit, no estic dient això, sí que és una oportunitat pels emprenedors, però no perquè... O sigui, perquè és bo que siguem emprenedors. Bé, i així amb tantes altres coses de... Bé, i acabo l'última part que m'hi he allargat i ara volia ser més breu, però en tot cas, si voleu, jo us deixo un paper escrit. A veure, vosaltres, què ha fet un xico com tu en un lugar com este, amb un món que canvia, i com us hi poseu? Perquè el panorama és molt fumut. I s'està veient la impossibilitat de controlar el procés i que políticament no hi ha molta dificultat. Què ha fet un xico com tu, una xica com tu, en un lugar com este? Per tant, quin és el paper de l'educador? Jo diria, com el Pablo Freire, l'esperança es fa indispensable per l'existència. Però no una esperança utòpica, de somiatruites, de no real, sinó una esperança aplicada. A veure, digue-t'hi, l'educació és una cosa de tothom, però no amb criteris mercantilistes. L'educació, tots som educadors, no només aquells que són per professió educadors, el pare, el veí, el rector de la parròquia, l'altre que no és el rector i que és una bona dona, etc. El mestre, el que no és mestre, el metge, l'arquitecte, tots som educadors. Però cal d'alguna forma que hi hagi institucions que s'encarreguin d'això, però no amb criteris mercantilistes. No vull llegir-vos, però en tot cas em penso que en Jordi el té, uns criteris que va donar el Banc Mundial sobre la manera com s'ha d'educar o les impressions que s'han de fer en l'educació. És una burra del sistema d'educació. I amb criteris mercantilistes no estic dient diferents del Robotín que financia beques, sinó educació per fer allò que he dit al començament, una persona lliure, capaç, autònoma, feliç, etc. No? L'educació és un fet històric per excel·lència. Què vull dir amb això? Que l'educador ha de tocar de peus a terra, que no es pot somiar truites, que no només a les socials, que l'educador ha de llegir la realitat, el fet històric, perquè educar vol dir ajudar a inserir amb una persona en el seu context. Fer-ho hàbil, ser capaç, per ajudar a transformar-lo, per ser alguna persona. Per tant, l'educador no pot estar al marge d'haver de llegir el diari cada dia, o de llegir l'internet, o de llegir el que sigui cada dia. És essencial per l'educador estar al dia. Ai d'aquell educador que digui això no m'interessa perquè vol dir que no sap educar. És un fet històric l'educació. Ha de saber economia, no ha de ser un economista però ha de tenir quatre nocions. Ha de saber sociologia, no ha de ser un sociòleg però ha de ser antropòleg, ha de saber llegir la vida de la gent que té al voltant. L'educació és un fet històric i es transforma a través de la història. Una altra cosa, l'educador es trobarà entre el passat i el present, entre la tradició i la modernitat. Què vol dir això? Dic aquí, l'educador ha de saber respectar en un món globalitzat les cultures locals. I les cultures locals són amb el llenguatge, amb el vestir, amb la manera de pensar i de viure, amb les fes i les religions diferents. L'educador ha de respectar la cultura local i la cultura col·lectiva amb la qual està tractant. Ara ve Nadal. Sempre m'empipo combatrem el mal. Ara ve Nadal, m'empipo extraordinàriament, i vosaltres ho sentireu igualment, quan passant pel Cort Inglés sento que canten les cançons del Passiver de quan jo era petit. Tinc la sensació que me'ls han pispat. Que una cosa local, rica, de cultura popular, se l'ha quedat la modernitat, el Cort Inglés de l'Ossari Tirat, i que ja no sé on sóc jo. I per tant, el respecte a la tradició. I respecte a la tradició no vol dir només cuidar-la. Que si anem a Nicaragua, que si anem a Bolívia, hàgim de respectar la tradició dels quechus o dels aimars. Que això queda clar. Si no vol dir que si aquí tenim quechus i aimars, i si aquí tenim gent negra, i si aquí tenim gent musulmana, hem de respectar les seves pròpies tradicions. Ai d'aquell que digui que de la mateixa manera que ens empipa que el castellà ens vulgui fagocitar. Ai d'aquell català que digui nosaltres hem de fagocitar les cultures que venen de fora per convertir-les en catalanets de segona o de primera. Hem de respectar les seves tradicions i hem de saber viure amb una multiculturalitat respectuosa i que la vida ja anirà dient com. Si no, resulta que la globalització uniformitza tot i més val que ja parlem tots amics. Una altra cosa, bueno, és això mateix, colonització del món i la vida, la funció crítica i la laïcitat. A veure, funció crítica i la laïcitat, per què ho poso en el mateix sac? Per què vol dir laïcitat? Escola per a tothom. I escola que respecti els valors. I aquella escola religiosa que no respecta la multiculturalitat o la multiconfessionalitat de la població amb la qual l'està tractant, és una escola que no educa. No a una escola religiosa confessional, i sí a una escola oberta, plural, rica, que respecti el fet religiós, igual que s'ha de respectar el fet de totes les opcions individuals en qualsevol, igual que s'ha de respectar el fet de la diferència sexual, igual que s'ha de respectar el respecte a la diferència de pensament, només faltaria. Finalment, el fet educatiu és un fet polític. Igual que tots els educadors han de ser, igual que tothom és educador, tot educador és un polític, en el millor sentit de la paraula, que vol dir educar per propòsits, fer ciutadans. I per tant fer ciutadans crítics, autònoms, feliços, capaços de viure, capaços d'integrar-se, capaços de transformar la vida. Bé, i últimament per acabar. L'alumne és el centre del procés de l'educador, però vosaltres, nosaltres, els educadors, hauríem de ser permeables. L'alumne té moltes coses a ensenyar-nos. I per tant, no som els que només nosaltres tenim la veritat. L'educació és un diàleg. No només quan es tracta d'educació d'adults, també l'educació amb crios, amb adolescents. L'educació és un diàleg. I amb aquest diàleg hi ha algú que té més informació que ha de donar la mà amb aquest que té menys. Però és un diàleg de respecte. I per anar a saber-se també, ser curosos també respecte a les alumnes. I finalment, sereu educadors per sempre, malgrat vos. Tant si teniu com si no teniu feina d'educadors. Tant si us agrada com si no us agrada. Sou educadors per sempre. I per tant, amb aquest ser educadors per sempre, sou educadors també fent ciutadans per sempre. Sent pares, vivint al vostre barri, formant part de la ciutat de veïns, formant part d'una ONG, sent mestres, etc. Sou educadors per sempre. L'educador és una cosa que no es pot posar i creure. Que no s'acaba a les 5 de la tarda quan s'acaba l'escola. L'educador continua les 24 hores del dia, igual que ser pare no s'acaba en un determinat moment ni comença en un determinat moment, sinó que s'és sempre. Igual que ser creient, o igual que tenir una determinada opció política, o igual que tenir una determinada forma o de vida sexual. Se n'hi és sempre. Res més. En tot cas, quan tornem després del descans, parlem de com veieu vosaltres aquesta primera part de la xerrada que he fet, sobre la visió del món, que no he volgut ser d'estrofista, però no he volgut, perdó, no he volgut ser alarmista, he volgut retratar el que és la realitat i que a vegades els diaris.
Sembla que tenim 10 minuts de descans i mirem de ser el màxim puntuals per fer una miqueta de debat i d'intercanvi.